Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquesta setmana la vam començar explicant-vos que es preveia que seria una de les setmanes més complicades d'aquest estiu a casa nostra, pel que fa al risc d'incendis, pel que fa a la calor. Malauradament, amb el pas dels dies, aquesta situació s'ha anat acomplint. Avui estem molt pendents d'una decisió econòmica que serà transcendent, aquest augment de tipus per part del Banc Central Europeu. No sabíem què passaria amb el gasoducte Nord Stream, que avui s'havia de tornar a posar en marxa entre Rússia i Alemanya. A aquesta hora sabem que s'ha tornat a posar en marxa, tot i que hi havia molts dubtes per part d'alguns països que això pogués passar. No se sap quant de gas hi està passant, però sabem que el gasoducte s'ha tornat a posar en marxa. Ha sigut una setmana on n'han passat moltes de qüestions que ens afecten i que ens afecten directament, més enllà, evidentment, que la política catalana continua estant en un moment segurament complicat, segur que molt intens, i amb moltes qüestions que hi ha damunt de la taula. De totes aquestes qüestions, avui en volem parlar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. President, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a Ràdio Estel i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
Tenim moltes qüestions damunt de la taula. Qui ho diria que és estiu, eh?
Bé, sempre aquesta època de juliol, diguem, com a mínim, des de l'àmbit del govern, hi ha moltes decisions que s'han de prendre en aquest mes, però sí que és cert que més enllà d'aquest mes portem ja doncs, uns anys de molta intensitat. Hem passat una pandèmia, hi ha hagut doncs, també tota la situació política a Catalunya, amb la repressió, posterior al referèndum de l'1 d'octubre, i ara doncs, amb la situació de guerra i els efectes sobre la inflació, sobre el cost de la vida i el que costa més doncs, viure a tota la ciutadania.
S'imagina una tardor sense gas?
Pel que fa al subministrament de gas, Catalunya no preveiem cap mena de risc d'interrupció del subministrament de gas. Entre altres coses perquè el port de Barcelona té les plantes de regasificació de gas natural liquat més grans d'Europa. Per tant, la nostra capacitat de subministrament, d'abastament de gas, més enllà de que el gas natural que utilitzem fonamentalment ve del Magreb, però també una part molt important ve en vaixell, des dels Emirats Àrabs, des dels Estats Units, en tenir aquesta part de regasificació no hi haurà problemes de subministrament. L'altra qüestió és el preu, que no es decideix a Catalunya, es decideixen en els mercats internacionals energètics, i per tant, en aquest sentit, el que s'ha plantejat per part de la Comissió Europea d'un ajust del 15% genèric a tots els estats sense tenir en compte a quins tenen garantit el subministrament o no, crec que és una posició que s'ha de matisar, perquè això també comportaria una pèrdua de competitivitat per a la indústria catalana, una pèrdua també de les condicions diguem que necessitem la població per poder tenir energia, i per tant en aquest sentit esperem que la posició que finalment s'adopti a nivell europeu pugui ser molt més flexible, i hem de tenir en compte que no només afrontem la qüestió del gas, és a dir, hi ha també un procés de consolidació fiscal a Europa que s'ha de tenir en compte, i que si s'ha de trobar equilibri en una banda, s'ha de trobar també en l'altra.
Estem en un escenari en què la discussió és sobre el percentatge d'aquest estalvi, és a dir, entenem que l'estalvi segurament hi haurà de ser i que el que potser no toca és que sigui com a mínim el 15% o que sigui un 15% per igual, per exemple, per les característiques pròpies del país, però anem a un moment en què toca començar a pensar en estalvi a gas?
Estem en un moment en què probablement, bueno, probablement no, és a dir, Rússia està utilitzant el subministrament de gas com una eina de pressió per a totes les derivades de la guerra d'Ucraïna. Davant d'un suport unànime que hi ha hagut a Europa al poble d'Ucraïna, l'altra part, Rússia, doncs, intenta fer servir totes les eines que té al seu abast per pressionar i per fer canviar la posició. Per tant, el fet de dir ens hem de preparar el conjunt d'Europa per si hi ha doncs, talls de gas rus, estar preparats per poder resistir és un bon plantejament. Ara, com es vol fer de tots per igual, 15% homogeni? És a dir, el gas que estalviarem aquí, si no hi ha interconnexions prou potents amb la resta d'Europa, serà gas que quedarà emmagatzemat, però que no s'utilitzarà. I, per tant, ha de tenir una mica de, diguem, tot plegat ha de ser un punt més, crec, més adaptat a les circumstàncies que hi ha. I vull recordar que en alguns estats europeus hi han subsidis de l'Estat als costos energètics de la indústria. Aquí no hi són. I, per tant, fer una retallada del subministrament de gas que voldrà dir pujar el preu afectarà la competitivitat de la indústria catalana i espanyola de forma més intensa que no pas el que pot fer, el que pot afectar a altres països on l'Estat sí que està subsidiant.
És el moment de reactivar el MidCat. Se'n va parlar molt durant uns quants dies. No sé si en aquest sentit s'ha pogut fer alguna gestió, hi ha hagut algun contacte o algú s'ha posat en contacte amb qui pertoqués per dir, escolti, això s'ha de posar en marxa ja. Per exemple, vostè ho deia, no? Si estalviem gas, l'estalviem, però si aquest gas no pot arribar al lloc...
Sí. És a dir, el MidCat té sentit. És a dir, recordem, un gasoducte que permeti transportar gas natural pugui travessar, doncs, al nord de Catalunya i pugui doncs, connectar-se amb Occitània i a partir d'aquí doncs, a tota la República Francesa. Té sentit si es prepara també perquè pugui transportar gasos renovables, especialment hidrogen, que és una energia molt més neta, encara està en desenvolupament, però se'n fabricarà a Catalunya i se'n fabricarà a la península Ibèrica i, per tant, aquest gasoducte hauria de permetre també transportar hidrogen. És veritat que això no estarà llest per aquest hivern, encara que ens hi poséssim. Necessita d'un suport econòmic, un finançament econòmic per part de les institucions europees. Els plantejaments que han fet en l'àmbit d'energia de la Comissió Europea permetrien que es pogués avançar en aquesta línia, no? Però aquesta serà una decisió que probablement s'acabarà prenent, no? Si es dona suport o no a aquesta interconnexió de cara a la primavera vinent.
La pròxima reunió, en qualsevol cas europea, en aquest sentit, és el proper dia 26 i pel que fa a les restriccions de gas és allà on s'haurà de començar a dibuixar un escenari de saber exactament com s'hauran de tirar endavant aquestes restriccions pel que fa al gas si és que hi acaben sent de manera voluntària o obligada per part europea. President, aquesta setmana hem viscut segurament l'incendi més tràgic d'aquest any, com a mínim, a Catalunya. Estic parlant de l'incendi del pont de Vilomar. És un incendi que ahir al vespre els bombers donaven per controlat. Avui hi ha una reunió, si no m'equivoco, del govern amb els alcaldes. Són alcaldes que estan demanant, no sé si tècnicament és una declaració de zona catastròfica, en tot cas demanar l'activació d'algun mecanisme per tenir diners per treballar la recuperació. Hi seran aquests diners?
Hi haurà el suport per part de les administracions, per part de la Generalitat, per part de l'Estat. L'incendi del pont de Vilomara és el més greu dels darrers anys, sobretot per l'afectació que ha tingut en habitatges. Estem parlant que una trentena d'habitatges, o bé totalment o parcialment, han tingut una afectació molt severa. És a dir, hi ha gent que ho ha perdut tot. És a dir, que quan torni a casa seva veurà que tot està cremat amb tot el que hi havia dins. Aleshores, això, evidentment, ha de tenir el suport econòmic, no s'arregla immediatament i, per tant, necessitaran de suport a les famílies que ho han perdut. No? Estem parlant de 1.700 hectàrees, han tingut incendis majors, però en aquest cas ha afectat habitatges.
Estem parlant d'una vintena de famílies.
Sí, és una urbanització, bàsicament River Park, una urbanització que tenia fet el que era la franja de seguretat perimetral, per tant, aquí s'havien fet els deures, però davant d'un foc amb una virulència tan gran degut a la humitat, altes temperatures, doncs va fer que aquesta franja no fos suficient, no? Per tant, hi haurà mesures de suport. Ara el que cal fer és fer una avaluació de danys correcta, veure quins habitatges tenen assegurança, quins no, i a partir d'aquí doncs, hi haurà mesures de suport, evidentment. Hi ha la possibilitat...
Estem parlant també de reallotjament temporal, entenc, d'aquestes famílies?
Les famílies que ho necessiten, perquè hi ha que s'han pogut doncs, estar a casa d'un familiar, en alguns casos és segona residència, però especialment les famílies que necessiten doncs, una solució habitacional l'han tingut aquests dies. Ara haurem de passar una solució que no, una mica doncs, preparada per durar doncs, més temps, I a partir d'aquí treballarem perquè tinguin tot el suport, evidentment.
President, el govern entrarà a fer una planificació urbanística del territori que doni solució a la problemàtica d'aquest tipus d'urbanitzacions? Vostè deia la feina estava feta,
però... La feina del que són les franges perimetrals. És a dir, de netejar uns determinats metres al voltant de l'urbanització. Això ho fan els ajuntaments. Uh-huh. En aquest any la Generalitat hem mogut incrementar el suport a la tasca que fan els ajuntaments, passant de 3 milions d'euros a 18 milions d'euros. Per tant, hem multiplicat per 6 aquestes mesures de prevenció d'incendis, de suport també en els municipis. Fins al 2025 hi destinarem 72 milions d'euros. Això ho tenim aprovat, no d'aquesta setmana, per l'incendi del pont de Vilomara. Ho tenim treballat des del mes de gener-febrer, no? I aprovat per govern, està pressupostat, i aquest és el camí, no? Tenim una ocupació sobre el territori d'implantació, d'assentaments, d'habitatge.
Jo volia anar, no? Tenim urbanitzacions al país construïdes als anys 60, als anys 70, que des de fa una pila d'anys Catalunya sap que són il·legals o alegals, o podem utilitzar la paraula que sigui, tècnicament se'n diuen urbanitzacions no recepcionades, no? Que poden tenir una franja però que de seguretat, però que segurament el problema és el punt on estan enclavades i la situació en què tenim els boscos ara, no? I que els ajuntaments, ahir els del Bages deien... que vingui algú i ens ajudi, perquè nosaltres com a ajuntaments no podem, no? I el que estan dient els alcaldes del Bages ahir passa molts punts del país. Per això li deia, si és el moment, si toca ara que ja hi hagi una actuació, fins i tot un pla de govern, de dir, escolta'm, el mapa de Catalunya pel que fa a urbanitzacions i boscos és aquest, i això ho hem de solucionar d'alguna manera, no?
Les solucions no són fàcils. És a dir, és una problemàtica que dura des de fa molts i molts anys. Jo ho conec bé, perquè n'he pogut visitar moltes. Moltes vegades hi ha problemes d'accés a clavegueram. El no estar recepcionades. Què vol dir no estar recepcionades? Que això es va tirar endavant un promotor, però no es va fer el lliurament a l'administració pública i, per tant, les possibilitats d'intervenció són limitades. A vegades les escriptures no coincideixen amb el que està al registre de la propietat, hi ha una part d'autoconstrucció... És a dir, també és molt divers, eh? En alguns casos hi ha hagut un procés de degradació precisament per aquestes dificultats que encara complica més la situació, no? Per tant, aquest és un àmbit on, evidentment, hem de treballar conjuntament amb els ajuntaments, també amb els veïns de les urbanitzacions. S'han anat aprovant plans de reparcel·lació en moltes urbanitzacions en els darrers anys. Nosaltres hi hem aportat la part de suport des de, per exemple, facilitar l'abastament d'aigua. Per tant, les obres de l'ACA, que s'han de fer mesures concretes per la part forestal, no? Hi ha una part que correspon als ajuntaments, hi ha una part que correspon als veïns. Evidentment, haurem de treballar, haurem de seguir-ho treballant. Una de les lleis que tenim previstes al govern és el Codi de Territori, que hi haurà tota la normativa urbanística, que crec que pot ser un bon àmbit que, des del punt de vista de la normativa, ens permeti ajudar a trobar-hi solucions, que, repeteixo, no són fàcils, és complex, però hem de poder-ho abordar, evidentment.
President, la propera setmana hi haurà taula de diàleg?
Sí.
Té data?
L'anunciarem properament, estem acabant de quadrar agendes, és a dir, no és un problema de si ens reunim o no, doncs sí, la delegació, doncs, tots els membres estan a punt per trobar-se un dia o un altre.
Serà una trobada tècnica o política?
Bé, serà una trobada en què hi participaran consellers per part del govern de Catalunya, ministres per part del govern espanyol, els dos presidents no hi participarem. Uh-huh. Permetrà arribar a acords parcials, aquesta és la idea. Seran acords que probablement encara seran acords parcials, petits, però primers acords, que crec que això és el que és rellevant, no? Estem treballant en aquest sentit, especialment en l'àmbit de la desjudicialització, que vol dir que tot el que s'ha acabat traslladant als tribunals del debat polític hem de tornar-ho a la política i s'han de trobar els instruments per poder-ho fer.
En què està pensant?
Els detalls els podrem donar a la mesa, no? Encara hi ha àmbits en què estem negociant. Si ara els expliqués públicament, el que estaria fent és provocar que no poguessin haver-hi acords, no? És una negociació complexa, però jo estic convençut que aquest és el camí. És a dir, per poder abordar amb les millors de les condicions el debat sobre la relació entre Catalunya i Espanya, el de la resposta que s'ha de donar a una demanda majoritària de la ciutadania de Catalunya de decidir democràticament el seu futur en un referèndum. Prèviament a això, tota l'estructura repressiva que hi ha hagut, que ha, especialment ha afectat a la gent més vinculada, que va tenir més protagonisme o que se'ls diu que va tenir més responsabilitat en el referèndum de l'1 d'octubre, tot això s'ha de desmuntar per poder afrontar una negociació amb igualtat de condicions.
En aquesta taula hi haurà consellers de Junts per Catalunya, ho dic perquè juraria, em va semblar entendre pel que ahir li deia Albert Batet al Parlament, que Junts per Catalunya dona per finiquita de la taula.
Jo els allargo la mà. Crec que és el moment de poder treballar en les solucions i no focalitzar-nos en els problemes. Per tant, hi ha l'oportunitat d'avançar en les solucions. Com més espais polítics donguin suport en aquest procés de negociació, millors resultats obtindrà la part catalana.
A vostè li agradaria que hi fossin consellers de Junts en aquesta taula?
Sí, sí, aquesta és la proposta. En tot cas, el govern estarà ben representat, en qualsevol cas, perquè els consellers representen el conjunt de la institució, la delegació representarà el conjunt de la institució. Evidentment, m'agradaria que també l'espai polític de Junts veiés que aquest procés de negociació, encara que no hi creguin ni que, escolta'm, que s'ha d'aprovar i que podem obtenir resultats, no? Escolta'm, ja tindran temps, de, si consideren que són insuficients, de dir que no n'hi ha prou. Però crec que hem d'aprofitar aquesta oportunitat. És el moment de no focalitzar-nos en els problemes, de formar part de les solucions, i és el que jo vaig traslladar. Per tant, jo tindré la porta oberta a que es puguin incorporar. Però hi ha una cosa important. Aquesta és una negociació que es fa entre governs. I amb això he insistit molt. Per què? Perquè els partits, els representants dels partits, es representen a si mateix, o com a molt els seus votants. Uh-huh. Els governs representen els països. I, per tant, si aquesta és una negociació entre Catalunya i Espanya, l'han de portar a terme els dos governs.
Passa, president, que si vostès en aquesta taula, per exemple, s'aborda una reforma del delicte de sedició, aquesta reforma després haurà de ser avalada amb els vots al Congrés per part dels partits, i, per tant, és significatiu el posicionament que hi pugui tenir Junts per Catalunya, per exemple, en aquesta qüestió.
Si hi ha acords d'aquesta reunió de la mesa o d'altres que han de passar pel Congrés de Diputats, no només necessitarà la complicitat de partits que estan al govern de Catalunya, sinó també de forces que estan al Congrés dels Diputats. Evidentment, si es participa a la taula, doncs està molt més garantit això. Si no, ho treballarem igualment. És a dir, estem en una situació en què crec que, jo com a president no em puc permetre el luxe de no aprofitar les oportunitats que puguin haver-hi per davant per intentar trobar solucions a problemes que són ben reals i que tenim a sobre. Evidentment, en l'àmbit del conflicte amb l'Estat, però també, i fora de la taula, en els altres àmbits d'interlocució que tenim, amb tots els reptes que tenim, a nivell social, a nivell econòmic i les oportunitats que també hi ha i que s'han de poder aprofitar.
És el moment de negociar una reforma del delicte de sedició?
És el moment de l'amnistia. Aquesta és la proposta que nosaltres hem defensat, que ha de permetre realment tornar a situar a un punt zero les causes que s'han anat obrint. Ahir mateix coneixíem que l'absolució que havien tingut els membres de la sindicatura electoral vinculada al referèndum de l'1 d'octubre, doncs ara ha estat anul·lada aquesta absolució.
I això afecta una consellera del seu govern.
Sí, afecta a la consellera Tània Verge, afecta també un diputat que actualment de Junts al Congrés dels Diputats i altres membres, professionals molt reputats i també acadèmics molt rellevants del nostre país. No? Voldrà dir que això s'haurà de repetir el judici. S'entornem-hi amb una carpeta que estava tancada. Per tant, la millor solució és l'amnistia. Si a partir d'aquí hi ha altres propostes que vol fer el govern de l'Estat, evidentment nosaltres les escoltarem, defensarem la nostra i veurem quins marges hi ha.
Li pregunto d'una manera diferent. Esquerra està disposada a negociar una reforma del delicte de sedició?
Aquesta negociació és de govern a govern. I, per tant, nosaltres defensarem l'amnistia. A partir d'aquí, insisteixo, si hi ha una proposta per part del govern de l'Estat que s'ha anat especulant, ells també n'han fet referència, però si hi ha una proposta concreta, l'escoltarem, l'analitzarem i, per tant, mirarem quines possibilitats hi ha per poder avançar.
La desjudicialització inclou el cas de l'Abra Borràs?
El cas referit a la,
referit,
no, a les pràctiques presumptament irregulars...
A la feina al capdavant de la institució de les lletres catalanes.
Des del meu punt de vista, no. És a dir, aquest és un cas en què hi ha uns fets que presumptament doncs, es consideren que són actuacions irregulars en l'àmbit administratiu o en l'àmbit de la contractació pública.
Per vostè són corrupció? És a dir, el reglament del Parlament de Catalunya, l'article 25.4, parla de corrupció. És un delicte com a tal que no existeix. L'acusació, per la qual s'hi demanen 6 anys de presó i 21 mesos d'inhabilitació, és per falsedat documental i prevaricació. Falsedat documental i prevaricació, per Pere Aragonès, és corrupció?
Aquí podem entrar en un debat semàntic.
Sí, però és un debat que hauran de fer el Parlament segurament
simplement
i decidir.
És, en els informes de la Fiscalia Anticorrupció s'inclouen aquests delictes, quan es parla doncs, de casos vinculats en això. Jo crec que hem de preservar les institucions. Ja m'he posicionat al respecte, és a dir, aquí hi ha una decisió política que s'ha de prendre. Crec que, pel bé de tothom de les institucions, seria important que aquesta decisió doncs, primer la prengués el partit de la presidenta del Parlament o ella mateixa. He dit ja el que faríem si la presidència del Parlament fos Esquerra Republicana i es trobés amb això. Aquesta persona doncs, demanaria la suspensió, es defensaria i, si és absolta, es restaura en la posició. No? Crec que mantenir una posició de tensionat en les institucions no ajuda.
Per tant, per vostè és corrupció, si Esquerra ha de decidir...
No estic dient... És a dir...
No està dient que sigui culpable, però...
No, perquè aquí hem de defensar la presumpció d'innocència.
Per descomptat, però per això li deia, políticament hi haurà un moment en què pot ser que la mesa o els diputats d'Esquerra hagin de decidir si apliquen el 25.4. Si s'arriba a aquesta tessitura, es votarà aplicar-lo per part d'Esquerra.
S'analitzarà, que encara no s'ha conclòs, que és el procediment judicial pel que hem llegit als mitjans de comunicació, perquè evidentment de moment és la informació que tenim, no? I per tant, quan es dicti, si es dicta l'obertura de judici oral i es fixa una data, doncs aleshores caldrà mirar quin és el reglament del Parlament. En aquest sentit, crec que és bo que puguem llançar un missatge a la ciutadania de que les institucions s'han de preservar. No?
Vostè s'hi sent còmode amb aquest article? S'ha debatut aquests dies si afecta o no afecta a la presumpció d'innocència. A vostè és un article que l'incomoda com a diputat que ha estat i persona que és al Parlament de Catalunya? Li entén que preserva l'exemplaritat?
L'objectiu, quan es va aprovar aquesta modificació del Parlament, l'objectiu era que més enllà de la culpabilitat o no, que l'acaben decidint els tribunals, la culpabilitat o la innocència, calia que el Parlament doncs, fes clarament, no? Hi hagués un clar compromís amb l'exemplaritat. I per això es va introduir. No? Ara es pot tornar a discutir, però el reglament és el que tenim. No? I si l'apliquem per tot, crec que no podem triar en quines parts del reglament se'ns apliquen i quines no.
L'incomoda que Francesc de Dalmases sigui diputat encara al Parlament de Catalunya?
Mira, això és una decisió que ha de prendre ell. A mi el que m'incomoda és que es pugui passar per alt el que són unes pressions inacceptables a un periodista. És a dir, a un periodista o, pel que hem llegit...
A un o diversos, segons ha explicat el Nació Digital, per exemple.
Però en tot cas, és a dir, o a qualsevol persona, per part d'un responsable públic, no? Per tant, vaja, pel que hem llegit, aquests fets, si són els que s'han produït, i a mi el fet que hi hagi diversos testimonis, que el mateix director del programa del Fax ho hagi explicat així, doncs hagi dit que són cert això, a mi em va causar bastant d'estupor, no? Perquè crec que s'ha de defensar la llibertat de premsa. I hem d'estar disposats a que ens facin preguntes incòmodes. No passa res.
Vostè toleraria que un col·laborador seu fes...
No. Primer, que cap col·laborador meu ho faria. Perquè, si algú ho fa, ens sorprendria molt. Perquè tenen... a l'hora de triar els equips, per mi les formes són molt importants, no? Per tant, hi ha d'haver-hi respecte amb tothom. Totes les persones es mereixen respecte. Des d'un periodista que et fa unes preguntes que pots considerar, que són impertinents, fins a qualsevol persona, i especialment els responsables, els representants públics, els representants electes. Per tant, veurem quina és la decisió que acaba prenent, no? Però és evident que no és la forma de relacionar-se amb els mitjans de comunicació.
Venen temps complicats. Quan començàvem aquesta entrevista en parlàvem, la inflació, la situació econòmica que hi ha. Ahir al Parlament de Catalunya, justament quan Junts per Catalunya l'interpel·lava en relació amb l'impost de successions, vostè va dir que no recuperaria perquè no estava al pla de govern, si no ho equivoco també va anar més enllà i va dir que no hi havia previst que hi hagués més impostos de cara al 2023.
Nosaltres, de cares al 2023, creiem que no és el moment de fer un augment d'impostos. Uh-huh. La situació d'inflació no ho aconsella. També és veritat que tenim un nivell adequat fiscal a Catalunya uh-huh. per avançar en aquesta redistribució. I, per tant, així també ho vaig voler traslladar. Alhora, el debat que s'ha suscitat arran de la ponència, que la ponència de Junts per Catalunya s'hagi dit que tenen com a objectiu doncs, eliminar algunes figures impositives. Una cosa és la ponència dels partits, que poden fixar objectius ideals o a mig o a llarg termini, o el que farien si tinguessin majoria absoluta, i l'altra és la realitat. I la realitat és que tenim un acord de govern. Aquest acord de govern diu que anem a consolidar el model actual de fiscalitat. I en el model actual hi ha l'impost de successions i l'impost de patrimoni. Els impostos són essencials per mantenir l'estat del benestar. L'impost de successions té un caràcter redistributiu i, sobretot, té impacte en aquelles herències de més de 2 milions d'euros. Per tant, estem parlant de molt, molt pocs contribuents, no?, que es trobin en aquesta situació. L'impost de patrimoni el paguen 75.000 contribuents a Catalunya. Tenim 7.760.000 ciutadans al país. 75.000 contribuents. Arriba a l'1%. Per tant, és un impacte molt concentrat en la part que té més patrimoni i que hi hagi aquest efecte redistributiu. Això és important que es pugui mantenir.
Li demanava, si no hi ha nous impostos, quines vies té el govern per tenir més recaptació, per exemple, si amb la tardor que s'ha anunciat i el que pugui venir després, el seu govern vol posar en marxa algun tipus de programes pal·liatius per la situació econòmica en la qual es pugui trobar, i segurament pensant en els nous pressupostos, és bastant evident que entenc que serà un govern que tindrà ganes de poder gastar més. Si no hi ha més impostos, per on s'aconsegueixen
diners governs,
per fer
mesures? Tots els governs volen gastar més. El que has de fer és fer-ho de forma responsable.
Ho dic perquè Pedro Sánchez, per exemple, em va anunciar ara una sèrie de mesures, però si hi ha aquelles mesures, va anunciar nous impostos, per exemple, a la banca, a les energètiques...
Sí. L'impost a la banca, nosaltres en vam fer un. De fet, quan jo era diputat...
Per això li demano. I sóc conscient com van acabar,
exacte.
Igual que
i va quedar impugnat
el del sucre...
El Tribunal Constitucional. No, el del sucre ha anat bé, ha tingut un molt bon efecte. En els menors de 12 anys s'ha reduït un 55% el consum de begudes en excés de sucre, i segur que un dels factors ha estat aquest diferencial que gràcies a l'impost hi ha amb les begudes que tenen excés de sucre i no, i de fet aquesta mateixa setmana la Secretaria de Salut Pública va presentar els resultats de l'estudi en aquest àmbit i a més s'ha vist amb molt bons ulls per molts altres països europeus l'experiència de l'impost sobre excés de sucre, no?, en les begudes. A part d'això, com obtindrem més recursos? Bàsicament, hi ha una recuperació de l'activitat econòmica que, malgrat la inflació, està augmentant l'activitat i, per tant, això suposarà una major recaptació. També el fet que hi hagi inflació vol dir que recaptes més, perquè doncs, els preus pugen, per tant, la part d'impostos que ve sobre preus també s'incrementa. No? Per altra banda, l'altre recurs que tenim és l'endeutament. No s'ha d'utilitzar excessivament durant massa temps.
A partir d'avui una mica més car.
A partir d'avui serà una mica més car. En tot cas, el preu de l'endeutament, el cost de l'endeutament és molt diferent de fa 10 anys. Els mecanismes a nivell europeu que hi ha doncs et donen una seguretat que ens permet gestionar adequadament el que és el pagament d'interessos que fem a cada pressupost. Però en aquests moments tenim un endeutament equivalent al 0,6% del PIB, perquè la gent ens entengui uns 1.400 milions d'euros que ens podrem endeutar aquest any, 1.400, 1.500 milions, 2022. L'Estat ens imposa que l'any que ve sigui del 0,1, per tant, uns 230 milions d'euros, i el que diem és, ja estem d'acord en anar reduint el dèficit, però aquesta reducció ha de ser més paulatina i, per tant, estem fent propostes per tenir una mica més de marge en aquest sentit.
President, ja que estem fora de temps, i farem dues qüestions molt, molt breus. Descarta completament poder acabar de complementar la gratuïtat del transport públic per arribar al 100%. Quan Pedro Sánchez va anunciar des del govern, es va dir que ens quedaríem al 50%. Crec que s'havia xifrat fins i tot el forat en uns 50 milions d'euros a l'ATM per aquest cost. El transport públic, la part Generalitat, es quedarà al 50% a partir del mes de setembre?
Haurà de quedar-se al 50%. En primer lloc, perquè no tenim recursos infinits. Després, perquè aquesta decisió va ser anunciada unilateralment per part del govern espanyol per les vies i els mitjans de transport públic, que són competència seva. A la resta, sí que ens financen una part, però hi ha una part que haurem de posar nosaltres. Per tant, els recursos que hem de destinar al transport públic, una part aniran a cobrir les majors despeses que comporta aquesta rebaixa de preus, però l'altra ha d'anar a la millora del servei. És a dir, podem tenir un transport públic molt tensionat, i crec que el que es necessita a Rodalies, a part doncs, de que, evidentment, tothom doncs, estarà molt més content, no?, d'anar-hi gratuïtament, que no pas que costi diners, però anar-hi bé. I, per tant, també es necessiten aquestes inversions. I nosaltres, en els nostres àmbits de responsabilitat, seguirem fent aquestes inversions a Ferrocarrils de la Generalitat, al Metro de Barcelona, a les línies d'autobús regular, a tots els àmbits que són de la nostra competència.
És una setmana complicada per acabar amb una cosa en positiu l'entrevista, president. El Mobile World Congress es quedarà. S'havia especulat molt amb si podria marxar. Fins i tot recordo la presidenta madrilenya temptejant el terreny per si algun dia el Saló podia marxar. És una molt, molt bona notícia que es quedi.
És una bona notícia. Les bones notícies no passen perquè sí. Aquí hi ha hagut una feina discreta molt important i liderada per Fira de Barcelona. El seu president, Pau Relat, i tot l'equip de Fira de Barcelona ha estat treballant molt bé, amb la complicitat, com a mínim per part de la Generalitat, complicitat del 100%, i estic convençut que també de les altres administracions. Crec que va ser clau el fet que durant les edicions del 2020 i 2021, que una es va haver de cancel·lar, l'altra va ser híbrida, es mantinguéssim el suport i la confiança. Això va ser un signe de confiança de les institucions catalanes cap al Mobile. I ara l'organització del Mobile ha retornat aquesta confiança i el que és més important és que a partir de 2030 el procés de renovació serà pràcticament automàtic, és a dir, hi haurà molts pocs dies després de cada edició del Mobile per cancel·lar l'edició de l'any següent, no? Per tant, mentre ens interessi, crec que ens seguirà interessant el país durant molts anys, tindrem Mobile que...
També s'evitaran polèmiques. Vull dir que serà un procés de renovació automàtic, vull dir, no podrem
discutir-ho
clar. Gaire.
No, exacte, és a dir, això tens una finestra de dies per si algú creu d'una de les dues parts creu que ho ha de denunciar. El Mobile és important, més que per l'esdeveniment en si, perquè ens consolida com a referent tecnològic i, per tant, ajuda al desenvolupament de startups, a l'establiment d'empreses d'àmbit tecnològic, de telecomunicacions a Catalunya i, per tant, doncs, és una aposta de primer nivell, per això ho hem fet i, per tant, és una molt bona notícia.
President, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Un plaer, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Passen 6 minuts del punt de les 9 del matí, fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.